La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. L'Escala reconeix Rosa Ros amb una recepció oficial a l'Ajuntament. S'ha fet aquest migdia, ha estat un acte emotiu on la guanyadora del Gaudí a la millor direcció artística ha estat acompanyada de família i amics. És el tema d'àmbit local que obre aquest butlletí. Però no és pas l'únic, l'acompanyem d'altres. Repassem ara mateix en format breu. Martí Dols guanya la primera edició del concurs Juga-t'ho de l'Institut del Padró per a la promoció de la lectura i la cultura en definitiva. L'última prova enigma d'aquest concurs es va haver de resoldre dissabte en el marc de la Vila del Llibre i va consistir en recomanar una lectura davant del públic. Es havia de fer a moda de booktuber. El guanyador es va endur com a premi un vol al túnel del vent d'Empuriabrava. La multinacional McDonald's incorporarà 40 persones a la seva plantilla per posar en funcionament el nou establiment de l'Escala. La selecció i entrevistes es faran la setmana vinent. Esports, els dos pilots escalencs Xavi García i Pol Morral tornen per 5è any consecutiu a la Panda Raid, una cursa de llarga distància que es fa al Marroc del 8 al 16 de març. Els escalencs marxaran cap a Madrid el 7 de març, el divendres, perquè divendres es fan ja les verificacions tècniques al circuit del Jarama. Recull d'agenda d'activitats on en destaca especialment el carnaval, amb activitats de divendres a dilluns. De fet, les activitats públiques abans, a les escoles ja ho viuran també de forma intensa. El dijous gras, el divendres també altres activitats, i el cap de setmana ja les activitats infantils del carnaval públic, el ball de disfresses, sobretot la rua de carrosses i comparses de diumenge, i també com a cirereta final el dinar de germanor del dilluns. Meteorològicament parlant, s'apunta un cap de setmana bo, positiu, primaveral encara. De moment, però, en la immediatesa, per avui i per demà esperem cel serè, ambient més càlid de l'habitual i algun banc de boira al mar. Aquests els continguts de l'informatiu. Ara us deixem amb el FAR, el magazín que elaborem conjuntament les emissores municipals de l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, avui amb la Joina i Oliveres com a protagonista. D'aquí a no res, l'apartat de recepta ens prepararà un filet de porc amb mel i pinyons. Avui a l'interactiu, el debat de cada dia, amiant. En parlarem amb Fornos Contenidors, una empresa especialitzada en retirar amiant. També amb Joan Alcalà, organisme de l'Ajuntament de Girona, pel cas de l'amiant trobat a la carretera de Barcelona, i amb Fernando Saavedra, de l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya. El medi ambient, ecosistemes fràgils, el preu del peix, anirem a la llotja d'Arenys de Mar. Històries de mar, coneixerem el port militar de Vilanova, 1913, i en gastronomia, la ciència del vi amb Montse Cartanyà i el projecte Rewind, en Josep Serra, del celler La Vinyeta. Tot això en el FAR. Al punt de les 7, next vespre. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals. A partir de les 11, les reemissions. Aigüera, informatiu i alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Jo us avanço que abans que acabi aquesta hora us explicarem quin premi posem damunt la taula en el concurs del FAR. La pregunta és quin tipus de platja us agrada més, en quin tipus de sorra, quin format de platja és el que més us satisfà. La de la sorra fineta, que es posa tots els raconets i que treure la costa molt, o la de la sorra gruixuda, que bueno, és més fàcil de treure, més lleugera, tot i que rasqui una miqueta més. Què us agrada més? Ens ho dieu a les xarxes socials del FAR i abans que acabi aquesta hora explicarem quin és el premi d'aquesta setmana. No volem allargar-nos perquè avui tenim un interactiu d'aquells que segur que generaran controvèrsia. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Joina Oliveres. La cuinera que ens acompanya aquesta setmana, la Joina Oliveres, avui ens apropa un plat, diu que és molt senzill de fer, però que el resultat sorprendrà a tota la gent que vinguin a compartir amb vosaltres en un àpat d'amics o en un àpat familiar aquesta proposta gastronòmica. A veure què ens proposa avui.
Filet de porc amb mel i pinyons. O sigui, qui necessites? Filet de porc, després pinyons, mel i una mica de llimona, suc de llimona. Agafes i també el filet el tallo a rodanxes, l'enfarino una miqueta, no gaire, i el fregeixo. I també el trec, el poso tot en un plat. I aquí, en aquest suc, hi poso tot pinyons, que siguin una miqueta rossets, que els faig rossejar una miqueta, no gaire, i després ja hi poso la mel, una culleradeta de mel, segons el que es gradi més dolç o no tant, i després agafo mitja llimona i l'escorro a dintre. Si us agrada més que tingui més àcid o... Bé, ja es nota. Ho proveu, si es va bé, bé, si no hi poseu més llimona. Com tens aquest suc fet, hi poses la carn a dintre. I ja veureu que us queda una carn lluenta i molt maca. I com ho poses en el plat, poses tres talls de filet de porc amb els pinyonets i aquest suc a sobre, i queda molt i molt maco. I és un plat que és també molt fàcil de fer i sembla de mudar.
Doncs mira, un plat senzill de fer i, com deia la Joina, sembla de mudar, que és una manera de dir que fa diumenge, que fa festa, que fa trobada d'amics i família.
Navega amb el Far.
Doncs avui, com va passar ahir i com probablement passarà demà, els treballadors del metro de Barcelona estan de vaga per el tractament i les mesures que ha implementat la direcció de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona per l'extracció i la manipulació d'amiant. L'amiant, ciment, és un material que va ser molt usat als anys 60, als anys 70, amb la construcció de cases, de teulades, de canonades, amb la pintura que es feia servir, per exemple, és el cas de Transports Metropolitans, la pintura de determinats equipaments, i que finalment va demostrar-se que quan es trencava o quan es generava pols d'amiant, generava unes partícules que, un cop respirades, acabaven clavant-se als pulmons i generant càncer. De fet, l'any 2002 es va prohibir a Espanya la producció, distribució o manipulació d'amiant, tant projectat com encapsulat a través del fibrociment. Avui en volem parlar. Volem saber què és, com actua, com ens afecta i què hem de fer quan el detectem. I ja avanço que pot ser que el tinguem més a prop del que pensem. Tampoc no volem crear alarma. Si us sembla, comencem presentant alguns convidats que ja tenim als estudis. És el cas del que ens acompanya des de les Terres de l'Ebre, amb la Judit Castells. Judit, amb qui estàs?
Sí, tenim aquí als estudis de Ràdio Delta Jordi Fornós, soci de Contenidors Fornós, una empresa d'aquí del Tebre que fa aproximadament 8 anys que extreu amiant. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Jordi, un amiant que vosaltres manipuleu amb unes mesures de seguretat molt concretes, amb una vestimenta i amb un material fins i tot de protecció a la respiració, especialment creat pel treball amb amiant, no?
Sí, per supost. a part de que els vestuaris que es porten són els adequats per a fer les faenes, el personal ha de tenir molta cura en fer els treballs, han de passar una sèrie de cursos, una sèrie de proves, també unes revisions metge, com pot ser pulmonar o genèric, i bueno, han de ser conscients de que el que manipulen no és un ferro, sinó que és l'amiant, com tots sabem, que comporta el perill que comporta.
Tenim amiant al nostre entorn més del que pensem?
Sí, sí, molt més. Vull dir, tot el que són magatzems d'una certa època o granges o coses així, a part de desaigües, de blocs de pisos que també es van edificar per l'època, la veritat és que n'hi ha molt, molt, n'hi ha bastant, n'hi ha bastant.
Ara m'explica què passa amb aquest amiant i què en podem fer. Però fixeu-vos, on s'ha trobat amiant? Doncs recentment l'Ajuntament de Girona el va trobar precisament al terra, a l'asfalt d'una determinada via de la seva ciutat. En tot cas, qui en té les dades és la Cristina Cantat. Cristina, bona tarda.
Bona tarda. Posem ara el focus a Girona per parlar de l'amiant que s'ha trobat a la carretera Barcelona. El passat novembre van fer extraccions per avaluar l'asfalt i aquest febrer s'han conegut els resultats. En parlem amb en Joan Alcalà, que és regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Senyor Alcalà, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De fet, ja s'ho esperaven, trobar amiant. Ja tenien mostres de que hi podia haver, no?
Sí, de fet, teníem indicis de que al carrer Barcelona s'havia col·locat amiant feia temps. Aleshores, el que no sabíem era fins a on arribava. I aquestes proves ens han determinat des de quin punt tenim amiant.
És amb unes quantitats de... Bon, se'ls havia dit que eren unes quantitats de poc més del 2,20%, del 2,28% del que hi havia. Per tant, amb unes quantitats molt baixes. És realment el que han trobat? És a dir, han trobat més o menys aquest percentatge?
Sí, efectivament, és del 28% la quantitat que s'ha trobat, però el que és important és això, que també tenim delimitat l'espai del carrer Barcelona. Nosaltres hem fet des de la Ronda Ferran Puig fins al límit del terme municipal, o sigui, tocant fins a Fornells, i hem vist que a l'alçada de on actualment hi ha l'Hipercor, doncs allà ja desapareixia. Per tant, ja tenim delimitada la zona on hi ha l'amiant, i a partir d'aquí les provetes ens han donat la quantitat d'amiant, que efectivament és molt poca quantitat, però existeix aquest material.
Quina incidència pot tenir aquesta quantitat sobre la salut de les persones, no només que hi passen, sinó també les que hi puguin viure al seu voltant?
A veure, el material de l'amiant, en la situació que es troba actualment, és totalment innocuo. L'amiant només és perillós quan es manipula i hi ha pols. Si no es donen aquestes circumstàncies, no suposa cap perill per la salut de les persones. Això és molt important. I en aquest cas, en com que l'amiant està, diguéssim, enterrat, perquè està per sota de la superfície, doncs encara el risc és... Bueno, no existeix el risc, fora que no hi hagués una manipulació. Per això vàrem voler fer les proves, aquestes provetes, perquè es determinessin a quines zones es trobava l'amiant. Com que ja el tenim delimitat, cada vegada que s'hagi de fer una actuació, doncs es farà un pla de seguretat i salut per la feina que s'hagi de fer.
Per tant, no, en principi no preveuen treure'l, és a dir, no faran una obra de reasfaltament traient l'asfalt antic i posant-ne un que no en tingui.
No, això només es farà quan s'hagi de fer alguna actuació. La intenció nostra és, amb el temps, és remodelar el carrer Barcelona i fer-lo més amable... De cara a les persones, només quan fem alguna actuació d'aquest tipus, després ja ens replantejarem quina actuació fem en el tram que es vulgui actuar. Ara bé, era important tenir aquesta informació perquè si es fa algunes tasques de reparació o de manteniment, doncs poder actuar en conseqüència. I aquestes proves ens han permès de que poder limitar aquest espai i aleshores actuar en conseqüència.
Han pogut saber per quin motiu es va utilitzar l'amiant com a part de l'asfalt del carrer?
Bueno, això ho va asfaltar el Ministeri. Durant un temps, l'amiant, igual que s'utilitzava quan es feia les peces de fibrociment, es consideraven que anaven bé per al tema de lligar el material. O sigui, en aquesta funció ja ho feia i ja anava bé. Ara bé, el que es desconeixia és la gran toxicitat que suposava la manipulació d'aquest material.
I esperen o tenen sospites de que pugui ser present algun altre tram, no d'aquest carrer, sinó d'algun altre carrer de Girona? És a dir, faran més mostres?
No, perquè ja els altres trams de la ciutat de Girona ja s'han anat asfaltant i s'han anat fent el resfaltatge habitual i ja se sabia que no existia. S'havia dit que era en aquest tram, en el del carrer Barcelona, que és el que va fer el Ministeri en l'època, ja parlo de fa molts i molts anys. Nosaltres el que hem volgut fer és constatar que realment existís i la prova ens han donat que sí. També això que comentava anteriorment, amb molt poca quantitat i que a més ha estat molt adherit a lo que és l'asfalt.
Finalment,
també es dona tranquil·litat en el sentit de que no suposa cap problema per a les persones.
Com a regidor d'Urbanisme, els ajuntaments, els municipis són els responsables de gestionar les extraccions d'amiant de qualsevol indret, no només de la zona pública, sinó també de qualsevol privat que faci unes obres i trobi a casa seva i amiant, ha d'avisar l'Ajuntament i l'Ajuntament, en principi, és qui se n'ha de fer càrrec de coordinar la gestió de l'extracció d'aquest amiant. És una feina, és una tasca que fan sovint a Girona o ja fa temps que no ho han de fer, això?
A veure, sobre el tema de l'amiant és la primera experiència. Tot així, nosaltres el que fem és coordinar-lo amb el Departament de la Generalitat de Salut Laboral. Mm. Vull dir, qualsevol actuació que es faci, de fet, ja se n'ha fet una, que és l'alçada de l'Hipercor, aleshores no teníem les mostres, i com que aquesta empresa tenia per la llicència d'obres, ja ens havia sol·licitat una actuació que afectava el carrer, ja per seguretat els hi varen demanar de que tenien que fer l'estudi per veure l'amiant. I a partir d'aquí, coordinat amb el Departament de la Generalitat de Seguretat i Salut, doncs sí, es fan les actuacions.
Doncs, senyor alcalde, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat i, en tot cas, bé, tant de bo ben aviat puguem dir que ja no n'hi ha ni en aquests trams soterrats. Moltíssimes gràcies, regidor.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
Ara, d'hora. Senyor Fornós, per cert, jo tinc la sensació de que això que explicava jo ara, que són, bueno, que són els municipis els que s'han de fer responsables de coordinar, que no vol dir que ho hagin de treure ells, ni tan sols que ho hagin de pagar ells, però sí que han de supervisar aquesta feina. Jo crec que tinc la sensació que les administracions ho tenen bastant deixat de la mà de Déu. No sé si té, coincideix o no.
Averiguar els llocs que existeix l'amiant o en quin sentit?
No, en el sentit que hi ha una normativa que diu que quan un veí troba amiant a casa seva no pot treure'l pel seu compte, sinó que ho ha de notificar a l'Ajuntament, en aquest cas a l'administració local, i a partir d'aquí és l'administració local la que posa en marxa un protocol que al final acaba d'alguna manera pagant el veí, però que coordina l'extracció d'aquest amiant a través d'una empresa especialitzada, com és el cas de la seva.
Bueno, les experiències que jo tinc són dels propietaris d'amiant, que s'han ficat en contacte amb l'empresa nostra, i a partir d'aquí, pues, els han fet una valoració de l'amiant i ja està, ja ha sigut el mateix propietari que s'ho ha gestionat.
Em parlava abans de coberts coberts de sostres, em parlava abans també de canonades de desaigua, és a dir, l'amiant s'utilitza per moltíssimes coses.
Sí, clar. Torno a repetir que hi ha blocs de pisos que abans els desaigües eren tots d'amiant, vull dir, i llavors, clar, això suposa, pues, de cara a un bloc de pisos, que potser són 15 famílies o 20 famílies, que ficar-se d'acord per a fer trencament de banys, de lavabo i tal, per a traure els tubos, és bastant complexe. A part, independentment també, el que comporta treballar dins dels pisos, que comporta, pues, fer el sellament de totes les portes, vull dir, fer una neteja a posteriori bastant, bastant extensa, vull dir, clar, això era així.
De fet, i ho estic llegint a hores d'ara a la plana web de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, hi ha 3.000 productes que contenen a fibrociment, que contenen aquest tipus de d'element. Deixeu-me saludar a aquesta hora de la tarda a l'Ivan Fernández, que crec que té un convidat que hi té molt a veure amb aquesta associació. Ivan, molt bona tarda.
Bona tarda. Com bé deies, el nostre proper convidat és membre de l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya. També va ser treballador de l'antiga Jurit Ibèrica, el Prat de Llobregat, una empresa, recordem, que es dedicava a la fabricació de frens. Aquesta producció es va fer durant moltes dècades amb amiant. Per parlar-ne, saludem el Fernando Saavedra.
Fernando, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal?
Doncs nosaltres bé, i vostè?
Doncs sí, és una realitat, no? Els treballadors que vam estar treballant ja fa molts anys amb l'amiant fins que es prohibís, doncs ara ens toca una mica també lluitar per als treballadors, no? que van caure, no? I aquí estem amb aquesta lluita, no?
De fet, aquesta és una lluita ferotge, perquè els està costant molt que es reconeguin responsabilitats.
Sí, evidentment, és una lluita gairebé, no sé, titànica, no?, perquè evidentment les empreses ho negaran sempre, no?, per no assumir responsabilitats. El que passa que ara ja, doncs, judicialment i tècnicament i a nivell mèdic ja s'està demostrant que és perjudicial, no?, i aquí estem, evidentment.
Hi ha elements que són molt visibles, no? He anomenat uns quants dels que són visibles, per exemple, els dipòsits d'aigua del sostre de moltes cases també eren fets de fibrociment, però encara ens trobem notícies com la que avui ens portava a fer aquest espai, no? Allò de que un dia algú va al metro, hi ha un accident o hi ha un incident al metro de Barcelona i, oh, sorpresa, l'any 2019 descobrim, o 2018, descobrim que la pintura dels vagons i algunes tapes protectores dels baixos i tal estan fets de fibrociment. Per tant, hi ha hagut molt poca diligència realment a intentar detectar aquest producte.
Clar, aquí el lobby de l'amiant és molt potent, no?, i clar, ha tractat d'amagar-ho tot, no? El producte s'ha fet servir a molts puestos i encara hi és, no? El problema està ara quan ja el material ja va perdent les propietats i s'escampa, no? I això va provocant que gent que igual no treballava ara estigui exposada, no? Aquest és el risc que tenim ara, no?
Frens de cotxe és el que fabricaven vostès?
Sí, bueno, sí, no, sí. De fet, quan es treballava, ara ja no es fa aquí a la planta de Barcelona, però sí que es feien frens de cotxe, frens de tren, sí, i frens de camió, les tapates de dels remolcs, i sí, es feia bastant quantitat, sí.
Vostès tenen, de moment, fins a 18 sentències a favor, eh?
Doncs sí.
Déu-n'hi-do. I encara segueixen...
Encara més. Sí, el problema de tot això, perdona, és que és molt atomitzat, no? Cada cas és un cas diferent i, clar, i abans no n'hi havia la jurisprudència, n'hi havia el treball, la feina de demostrar que això era dolent, no? Ara ja tenim...
Aturem-nos aquí un moment. Deixi'm preguntar, i això ho farem al convidat que ja ens espera al telèfon, com és el doctor Jaume Ferrés, cap de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Com afecta el fibrociment al cos humà? Doctor Ferrés, molt bona tarda i benvingut. Doctor Ferrés, el tenim per aquí?
Sí, estic aquí.
Fantàsticament, ara sí que el sento. Doctor Ferrés, com afecta el fibrociment al cos humà? En quins òrgans i de quina manera?
Bé, de fet, hauríem de parlar de sobretot de fibres d'amiant, eh?
De fibres.
Perquè el fibrociment és només un producte dels que realment contenen les fibres.
Correcte.
És a dir, tenim presència de fibres en el fibrociment, en les pintures que eren ignífugues, en robes, tenim en frens, en materials aïllants, etcètera, eh? És a dir, que la fibra, respirar aquestes fibres... En principi, dona dos tipus de malaltia. D'un cantó, una reacció que en podríem dir fibrosa, eh? És a dir, que inflamatòria fibrosa que dona lloc, per exemple, a la fibrosi pulmonar, que és l'asbestosi, o la fibrosi de les pleures. I després hi ha la més greu, diguem, que és la degeneració cancerosa, que pot donar lligat al càncer de pulmó, el càncer de la pleura, que és el mesotelioma, o també càncer de laringe o d'ovari, que s'han trobat relacionats.
Em deia que les fibres d'amiant es troben fins i tot amb peces de roba ignífuga. Com es desprenen aquestes fibres, per exemple, de la roba, no? o d'uns frens?
Sí, l'amiant es barrejava amb moltes substàncies per donar-li la seva propietat, que és la resistència a la temperatura. I aleshores, en el procés de fabricació, es generava pols que contenia amiant, i després, un cop ja l'estructura està, diguem, ben definida, les fibres es poden desprendre de l'estructura quan es deterioren. En el cas, per exemple, d'una placa de fibrociment, doncs, en el moment en què es deteriora la superfície, doncs es poden emetre fibres a l'atmosfera.
És molt cansa, és a dir, en poca quantitat n'hi ha prou per afectar la salut de la persona que ho respira?
Sí, bé, el problema diguem que dintre del ventall de malalties que provoca l'amiant, hi ha malalties, per exemple, com l'asbestosi, que normalment requereixen una exposició continuada i més intensa. Però hi ha malalties que no, que es poden produir amb exposicions mínimes, com és el cas, per exemple, del càncer de la pleura, el mesotelioma, que es pot produir amb exposicions molt més, per dir-ho així, lleugeres. Per tant, podem dir que no hi ha un límit de seguretat absoluta per de contacte amb amiant.
Doctor, li agraeixo molt que ens hagi fet aquesta apreciació de com ens afecta. Moltíssimes gràcies. Doctor Jaume Ferrés, cap de Pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Fins la propera.
Bona tarda.
Adéu. A reveure, molt bona tarda. Coneixem com ens afecta, a quins òrgans i de quina manera. Jo el que faig, si em permeteu, tant Jordi com és el cas del Fernando, ens aturem 3 minuts i després de 2 quarts seguim amb més informació. Em permeteu?
Sí, sí.
Vinga,
d'acord.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ningú em riu les gràcies com tu. 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 Plou a Moscú i la humitat presenta el dia com un estrany al maig que camina entre el fred i la set. Passar ara mateix. Sento enyorança de quan feia drecera. Sento la pressa del vent, embriagat amb sons que fan del món un lloc amb més llum i humor. Ningú em riu les gràcies com tu. Ningú em riu les gràcies com tu. Ningú em riu les gràcies. És la sortida enmig del caos, lluny de qui t'estima, entusiasmat amb la sinceritat de les pupil·les parlant, fent l'esforç d'habitar a prop teu un racó amb la sort del teu record, i de patac faig cap als teus braços que manen felicitat. Ningú em riu les gràcies. Gràcies com tu. Ningú em riu les gràcies com tu. Ningú em riu les gràcies com tu.
quantes coses et diria, quantes coses afegiria al teu...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda parlant de l'amiant, i d'aquestes fibres que han generat moltes morts al nostre país i que encara són molt presents a la nostra vida quotidiana. Per cert, Jordi Fornós, de Fornós Contenidors, vostès que se dediquen, sí, a retirar, que es dediquen a retirar aquest producte, com ho gestionen? Com ho fan? És a dir, i on el porten a destruir?
Bueno, en un principi, el primer que es fa és anar a veure el lloc on està l'amiant, mirar ben bé com s'ha de traure, quins passos han de seguir, i a partir d'aquí es fa un pressupost, se li entrega al propietari, i si el propietari ho accepta, llavors a partir d'aquí se fa un pla de treball que pot ser específic o genèric depenent de la quantitat. És a dir, per exemple, si són menys de 100 metres quadrats, normalment són... És un pla genèric, es diu, ¿vale?
Sí.
A partir de 100 metres quadrats o 7 hores de treball, ja passem a un pla de treball específic, al qual l'ha de firmar un tècnic autoritzat, ¿vale? Un tècnic que sàpiga com va el tema. Sí. Llavors, juntament amb el tècnic i amb els operaris que realment van a fer la feina, amb el responsable, se fa una valoració de com s'han de fer els treballs. Per què? Perquè tot el que reflexe el pla de treball, a l'hora de realitzar aquesta feina, no pots dir avui ho farem per baix i a l'hora de la veritat dir que ho farem per dalt. És a dir, en això el que és el Departament de Treball són molt estrictes,
sí,
i el que no volen és primer dir una cosa i després fer una altra. Volen estar segurs del que s'escriu és el que es farà.
Correcte.
Vale? I, bueno, i a partir d'aquí pues, ja ve tota la... Tot el, si ho accepta, per exemple, a treball, si és específic, sol durar uns 2-3 mesos per aprovar aquest pla, i si és genèric, pues, bueno, avisant al departament 3 dies abans d'antelació ja n'hi ha prou per a fer la recollida. Després hi ha diversos tipus de recollida, com pot ser l'itinerant, que l'itinerant són petites coses, vull dir, petites coses que encara que siguin petites coses, també s'ha de fer un seguiment, també s'ha de informar al departament i també s'han de fer els fulls de seguiment pertinents. És a dir, quan aquest material ja ha sigut empaquetat i etiquetat i tal, a partir d'aquí s'ha de portar a l'abocador, en aquest cas, d'Atlas, que està a Castellolí, sí, que és l'únic abocador que ha autoritzat, que també és d'avisar abans d'anar dient que portaràs aproximadament les tonelades que siguen,
sí,
i fer un seguiment exhaustiu del material, com pot ser pues, a la fulla de seguiment ha d'anar al productor, que en aquest cas seria el propietari, al transportista, que seria en aquest cas Fornós o un altre, o els que estiguin autoritzats per a desmantellar.
Correcte. Suposo, Fernando, que vostès han trobat fibres d'amiant a un munt de casos i un munt d'afectats de diferents, amb diferents realitats, no? Són els que estan aplegats a l'associació?
Sí, 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 això és un tema molt, molt extens. Normalment el més visible seria el del fibrociment, no? La famosa uralita, però bueno, hi ha inclús els termos del que portem, els termos portats per portar el cafè, no? Hi ha els termos interns, els termos elèctrics, moltes peces... d'equips elèctrics, tot això, com és un producte resistent al calor, no?
Sí.
És evident que estan molt puestos, sí.
Fins i tot a les canonades d'aigua, i això és un tema que...
Exacte, sí.
Que és un tema que sembla que està, com les canonades, no?, enterrat i sota terra, però
sí,
moltes de les canonades d'aigua que ens abasteixen d'aigua a casa... Estan fetes en fibrociment.
Això, sobretot el clavegueram. El clavegueram eren les més utilitzades, sí.
Correcte. La justícia, en aquest sentit, dèiem abans que va molt lenta. Daniel Rodríguez, parlem precisament de la justícia, no?
Sí, parlem de la justícia des del punt de vista de l'advocacia, perquè, per exemple, el col·lectiu Ronda, un conjunt d'advocats, estan atenent ara mateix, i xifres que em donaven més o menys ahir, a més de 600 casos relacionats amb l'Avian. De fet, ja van ser pioners al Camp de Tarragona, ara fa 10 anys, en aconseguir una sentència favorable perquè unes vídues cobressin una indemnització per malaltia professional en el cas d'uns estibadors del Port de Tarragona que van morir justament afectats per malalties pulmonars relacionades amb l'amiant. Per saber com s'està treballant aquest tema a nivell judicial, en parlem amb una de les advocades especialitzades del col·lectiu Ronda, l'Àngels Omedes.
Senyora Omedes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Això va molt lent. Molt lent. Ara parlàvem, bueno, has sentit aquest darrer tram de conversa. Sembla que cada afectat és un cas judicial. Parlant, com deia ara en Daniel, moltes vegades parlem de vidus o vídues, que són els que al final acaben sent reconegut, o sigui, no vull dir la paraula cobrar, perquè sembla que es faci per qüestions econòmiques, i no és així, però són els que acaben rebent les sentències favorables, no?
Sí, clar, és que, clar, són processos, com tu dius, que són molt lents i, per desgràcia, durant tot aquest procediment, que, clar, primer s'ha de buscar el que és la invalidesa professional, però, clar, com triga tant, molts treballadors no arriben, no? Al judici, per desgràcia, moren abans, moren pel camí, i llavors són les vídues les que acaben reclamant el dret a cobrar una viudetat per malaltia professional per la mort del seu marit. I clar, és això, sí, la justícia, bueno, és un procediment, són procediments molt llargs.
Per què no hi ha jurisprudència en aquests casos?
Jurisprudència?
Sí, és a dir, bé, sentenciat un cas, tots els que siguin de la mateixa naturalesa queden automàticament assimilats.
No, és així. Clar, en principi va demostrar, primer de tot, que la causa de la mort va ser com a conseqüència de l'exposició amb l'amiant. Clar, cada cas és un món, no? Vull dir, clar, com tu dius, cada treballador, cada persona afectada ha de fer un plet. Mm. Clar, sí que, clar, a cada procediment que tu fas portaràs les sentències que tenien a favor, evidentment, perquè no deixa d'haver una jurisprudència molt forta i cada vegada tenim moltes més sentències i molts casos guanyats, però, clar, independentment d'això, has de fer el judici. I no només és primer de tot aconseguir aquesta viudetat o invalidesa professional, sinó que després venen altres procediments del camí, que és el recàrrec per manca de mesures de seguretat i els danys i perjudicis. Seria l'últim procediment quan vas, no? És un pas a pas. Mm. Primer aconseguir la malaltia professional, la prioritat o invalidesa, després del recàrrec i després, com a últim terme, els danys i perjudicis. Mm. Fins i tot poden reclamar els fills, inclús dels treballadors.
Faig una pregunta que, si qui me la pugui respondre, tant sigui l'Àngels, el Jordi o el sí. Fernando. Això de l'amiant és molt lligat a Catalunya i a l'estat espanyol, o també ha passat a la resta d'Europa, per exemple, o a la resta del món? O és una cosa molt nostra?
Bueno, no sé, jo com representant de l'associació que hem tingut contacte amb diverses associacions i com que hem també organitzat la trobada internacional de víctimes de l'amiant, no? Sí, és un tema molt, molt, molt estès a Europa. Potser a Espanya sí que és, hi ha molta afectació perquè després es va utilitzar com a component barat, no? per construir ràpid, no? I sí que realment està més estès. Sí que és veritat que a Europa també s'han pres moltes mesures i aquí encara estem discutint com ho fem, no? És realment farragós, no? A Europa ja, a França, la planta que teníem nosaltres, bueno, que tenia la multinacional a França, va tancar i va pagar indemnitzacions. Vull dir que aquí ho tenim una mica difícil.
Aquí, com deia en Fernando, Àngels, la justícia va més lenta, la legislació és més farragosa, és a dir, no ens hi han posat... Vaja, com la talidomina, saps? Aquell medicament que prenia la gent, prenia les mares, no?, que tenien problemes amb el part i que finalment, passats els anys, Europa ha reconegut que els nanos que van néixer amb malformacions són malalts i, per tant, els ha indemnitzat, i l'estat espanyol, fa 3 anys, 2 anys, em sembla que va ser l'última vegada, va tornar a dir que no reconeixia la talidomida com a causant d'aquestes malformacions. Ens passa igual amb l'amiant? És a dir, Europa ho té clar que sí, i aquí encara estem fent el, una mica el lladre?
Bueno, de fet, aquí el que et proves és que cada judici has de demostrar, no? Has de demostrar que aquesta relació causal... I et venen amb arguments que, com que encara no hi havia, desconeixement científic que aquest material era perillós, no? Sí, és com que... És algo que després de tantes sentències que hi ha, hauria de ser molt més ràpid, no? Jo això ho veig així. Però no, es va fer el plet, no? Es va discutir-ho tot, es parlen, tenen les empreses amb desconeixement de la normativa, quan tenim normativa ja de l'any 40, o sigui, no és algo que està molt, estava molt regulat, però, bueno, es va, bueno, va passar per alt, i sí, es va discutir-ho, i aquesta és, no, és la part més dura, perquè al final estem parlant amb, bueno, estem tractant i portant temes de persones que estan malaltes, i, ja. I clar, això és la part dura, no? La part emocionalment és dur. Perquè que tinguis que demostrar encara a dia d'avui, no? Tot això.
Fernando, sí. estem al cas de l'associació i en tot cas anirem seguint a poc a poc i ajudant-vos en el que sigui possible. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
A vosaltres, molt bona tarda.
A reveure, molt bona tarda, membre de l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya. Estem amb en Jordi Fornós i amb l'Àngel Zomedes. Jordi, per cert, què hem de fer si trobem amiant a casa? És a dir, ara imagina't, no?, que tenim, vivim en un habitatge i després d'escoltar aquests de la ràdio que sempre expliquen coses rares, ens dona per revisar i trobem amiant. Què?
Bueno, lo primer que s'ha de fer és mirar les empreses que estan autoritzades per manipular l'amiant, que per les webs i internet i tal solem passar quasi tots, i posar-se en contacte en una d'aquestes empreses per a explicar el cas. El que va molt bé de cara a nosaltres és, abans d'anar, que ens envien fotografies de la zona que s'ha de netejar, perquè, clar, a la vegada la gent te fa anar i dius, això en una petita fotografia n'hi hauria prou, perquè potser són plaques que estan allí abandonades, clar, o tal. En fi, però l'ordre seria posar-se en contacte amb nosaltres, anem a veure el lloc, a veure l'obra, per a poder-la valorar i poder veure de quina manera s'han de fer els treballs. A partir d'aquí, pues, ja el procés és fer el pressupost, entregar-li-ho al propietari, i el propietari, si està d'acord, pues, llavors, a partir d'aquí, ja es tira endavant per a fer el pla de treball, enviar-lo a Medi Ambient o al Departament de Treball perquè l'aprovin, i a partir d'aquí, pues, quan ells diuen, és anar a nosaltres i fer els treballs.
I si, Àngels, de sobte un dia estem a casa tranquil·lament i ens adonem que aquella empresa en la que vam treballar, cas d'un treballador de metro de Barcelona, per exemple, de transports metropolitans, un tio que, perdó, una persona que es va jubilar ara fa 3 o 4 anys i de sobte, bum, sent que va treballar en contacte amb aquest fibrociment i veu que ha desenvolupat una malaltia. Què pot fer?
Pues, primer de tot és el diagnòstic. Jo, que primer diem, és a l'especialista, neumòleg, faci les proves, que ja estigui el diagnòstic, i a partir d'aquí sol·licitar la prestació d'incapacitat permanent. Encara que estigués jubilat, se pot demanar, per la malaltia professional no prescriu mai. Demanar primer això, a la via judicial, reclamar-ho, la prestació d'incapacitat permanent, i després anar fent tots els passos, no? Demanar el recàrrec de prestacions i els antiprejudicis per tot això. Però primer de tot el diagnòstic i anar a l'especialista, al neumòleg.
I si...
aquí començar.
I ara, i la darrera, eh? I si qui té l'amiant és el veí del costat, de sobte amb un cobert, tu pots fer que el tregui? És a dir, d'alguna manera pots provocar que... Imaginem-nos que estàs en un pati de llums i el de sota té el de la coberta d'amiant, per exemple, no? Pots fer que ho tregui?
Com vols dir? Seria com els passius, no?
Sí.
Clar, de fet, aquesta no és la matèria que jo porto, perquè jo penso que porta el tema de les incapacitats, de les invalideses, i clar, però, bueno, dintre del col·lectiu Ronda hem portat tot més tot el que són les persones passives, els afectats, que no han treballat amb amiant, però que han estat exposats igualment amb aquestes fibres. I sí, al col·lectiu Ronda hem portat aquest tipus de temes.
Correcte.
Doncs, parlant dels passius.
Aquesta és el que ha de fer la gent que estigui en contacte amb amiant. Àngels, moltíssimes gràcies, advocada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt, molt bona tarda. I Jordi, vés en compte tu també, eh?
Home, i tant,
home,
i tant.
Home, no,
faltaria
no,
més.
No fotem, eh? Que... Vosaltres sí que teniu perill, perquè, clar, esteu allà cada dia un munt d'hores.
Sí, però, bueno, ja estem acostumats, també, eh? Ja fem les previsions correctes.
Doncs, escolta'm, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda, Jordi. Bona feina i bé, seguiu ajudant-nos a treure l'amiant d'allà on es sobra. D'on es troba.
Molt bé.
Gràcies, que vagi
bé.
A reveure.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, ja ho sabeu, feu un cop d'ull, un descandeig i averigueu si teniu a prop. I si en teniu, doncs aquests, els passos us els ha explicat en Jordi Fornos ara fa un parell de minuts. Són 6:45.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquesta hora de la tarda, anem a parlar de medi ambient amb els nostres col·laboradors. En aquest cas, parlem dels ecosistemes fràgils i de les neteges d'alguna platja. Ivan Fernández, amb l'Aaron, eh?
Com cada setmana amb l'Aaron. Aaron Marcos, com estàs?
Bona tarda, com esteu?
La setmana passada recordem que vam dir que reprendíem el tema de la recollida de petxines, una acció que vam dir que s'hauria d'evitar i que amb el turisme doncs, es va agreujar una miqueta. Arran de tot això que vam parlar la setmana passada, ens vam quedar parlant dels ecosistemes i de la seva fragilitat. Em feia la sensació, Aaron, que cada vegada els ecosistemes són més fràgils. No sé si és realment així o m'equivoco.
Sí, realment un dels problemes que tenen és que més que cada cop són més fràgils és que cada cop tenen més problemes o més interferències en les seves dinàmiques naturals i que en gran part de l'home gran part dels casos són provocats per l'home o efectes secundaris d'altres coses que també provoquem nosaltres, com el canvi climàtic, per exemple.
Però quan parlem d'ecosistemes fràgils, a què ens referim? És a dir, què s'entén quan diem que estem davant d'un ecosistema fràgil?
Bueno, clar, això té molts matisos, però bàsicament quan parlem d'un ecosistema fràgil estem parlant d'ecosistemes que tenen un cert grau de facilitat de degradar-se, no? Com entenem això? Explicàvem amb el tema de les dunes, per exemple, o podem parlar dels coralls, etc. I va en base amb un concepte científic que parlem, que és la capacitat de càrrega d'un ecosistema, no? Llavors, què passa? Que aquests ecosistemes, els ecosistemes fràgils, no? Amb massa presència humana, són molt més fàcils de degradar. Perquè ens entenguem, un bosc, no? Un bosc es pot talar, en un bosc poden anar 400 persones a buscar bolets i tot i deixar-lo malmès, té una resiliència alta, no? I té una capacitat de càrrega superior. Però, per exemple, un sistema dunar, si passa una persona no passa res, o passen dos. Però hem crescut en un laps molt petit de temps, ha crescut molt la població i hi ha molts d'aquests ecosistemes que no han evolucionat el suficient com per adaptar-se a aquesta pressió antròpica, no?, que tenim. I en el cas de les platges és un cas. Les platges s'han poblat de manera... Les platges abans, i especialment a la Costa Daurada, era un lloc on no hi volia viure, perquè bueno, n'hi havia molts aiguamolls, n'hi havia paludisme, n'hi havia una sèrie de coses que, bueno, pues que no eren... N'hi havia temporals, etc. Llavors, eren uns llocs on, bueno, érem de poca presència. Què passa amb l'explotació del turisme, noves infraestructures, etc., que permeten visitar aquests ecosistemes amb molta més intensitat, doncs s'ha convertit en fràgil, s'ha posicionat en un lloc fràgil.
Aleshores, això, aviam si ho entenc, vol dir que els ecosistemes cada vegada estan perdent més capacitat de recuperació. No sé si estem parlant d'una capacitat de recuperació en ecosistemes més costaners que no pas de muntanya.
La capacitat... Tots els ecosistemes tenen capacitat de recuperació. El problema és que perden aquesta capacitat de recuperació, com tu ben dius, i el problema que tenen molts d'aquests ecosistemes és el que comentem. Bueno, d'entrada partim que, per exemple, hi ha molts ecosistemes que han desaparegut. Llavors, recrear-los és molt complexa. i amb ecosistemes que, com les platges, platges que han aparegut per aportacions de sorra, platges que han desaparegut per temporals, clar, no podem parlar de recuperacions perquè no pot recuperar el que no hi era, no? O el que no hi havia. Llavors, aquest terme és bastant complex en aquest sentit, però, com tu ben dius, sí, no només tenen el problema de la capacitat de recuperació, sinó que hi ha molts que estan degradats o devastats, com últimament es diu, i a vegades utilitzem millor el concepte de naturalitzar, no? Mira, hem creat una zona, una platja, en un port, perquè el port fa retenir sediment a la banda nord i s'ha creat una platja nova, llavors allà no hi havia cap ecosistema, però sí que el podem naturalitzar, podem crear, fer que aquesta platja sigui més natural dins de l'artificial.
Tinc aquí una dada de l'Observatori de Sostenibilitat que diu que la fragilitat dels ecosistemes ve donada per l'elevat ritme en què es perd biodiversitat. Com s'explica això?
Clar, perquè realment tot en un ecosistema, com el seu nom indica, és un sistema on totes les peces tenen una funció. Llavors, què vol dir perdre de biodiversitat? Doncs perden capacitat perden peces d'aquest sistema, llavors dificulta el seu mecanisme natural. Imaginem-nos un puzzle i que en aquest puzzle ens van faltant peces, doncs hi arribarà un moment que si falten moltes peces no veurem realment la imatge. Ara mateix, si falten tres peces, podem interpretar, no?, doncs que allò és un tros de blau de cel o és el nas de la cara, etcètera, etcètera. Llavors això, quan ho traslladem als ecosistemes, quan falten determinades peces, fa que qualsevol petita ingerència negativa es converteixi en un desastre.
En tot cas, això ara on es mira de solucionar mesures com les que heu fet aquest cap de setmana i avançava en Josep Maria, que és una neteja de platges a Cunit. Què és el que heu fet exactament el cap de setmana?
Bueno, primer de tot agrair a tothom que hi va venir, perquè és una activitat de voluntariat i llavors s'agraeix perquè no pot arribar a l'administració perquè no vol o perquè no té calés. Estan una gran tasca de les entitats ecologistes, especialment el JAPEC, i dels voluntaris. Llavors, què vam fer aquí? Doncs el que parlàvem. Aquesta zona que vam netejar, entre cometes, que no és netejar de plàstics i tal, que també, que ja que estem allà ho fem, però és més una neteja d'espècies invasores, que suposo que més endavant en parlarem. Però és una zona, la platja Cunit té molts problemes. Un dels problemes és que es va construir un port, el port de la Tèrmica, que van fer que aquelles platges desapareixessin. Es van crear una sèrie d'espigons i es va repoblar amb sorra, que són platges artificials, no? I en base a aquest últim estiu, que es va construir un passeig marítim nou, que tampoc és l'obra més adequada, però bueno, es va regenerar una zona dunar davant d'aquest passeig marítim com a mesura compensatòria. Llavors, aquesta regeneració, al ser, entre cometes, artificial, és una naturalització més que una regeneració, no? Però aquesta naturalització, pel moviment de terres d'obra, etcètera, etcètera, i per altres afeccions que ja hem comentat o podrem comentar algun dia, han aparegut una sèrie d'espècies invasores que afecten negativament o augmenten la pèrdua de diversitat en aquell espai concret. Llavors, el que fem en aquesta activitat és, amb voluntaris, netejar, extreure aquesta flora invasora, però penso que també fem una altra cosa molt important, que és conscienciar la gent que allò és un ecosistema, no?, i etcètera, etcètera.
Per tant, entenc que va ser una jornada en la que es va extreure plantes invasores, eh? Quan parlem d'espècies, parlem de plantes invasores, i que vam introduir nosaltres mateixos.
Sí, a veure, ojo, perquè criminalitzar una planta és una mica complexa, no? Sembla que a vegades siguin les... Ja s'ha fet, ja s'ha fet, i n'hi ha algunes fins i tot de prohibides, i no parlo només de l'estupefacient, sinó plantes que són simplement medicinals. Però jo prefereixo no parlar de la planta invasora com un problema, perquè realment no ho és, sinó com un símptoma. Un símptoma de que aquell ecosistema no està sa. Perquè un ecosistema en plena salut és molt difícil que tingui plantes invasores. Sí que n'hi ha una sèrie de plantes invasores, però de tot la majoria de plantes que venen de fora no són invasores, simplement nosaltres afavorim que aquestes plantes hi siguin. No? Com? Pues modificant els ecosistemes, etcètera, etcètera. Si voleu, un dia en podem aprofundir en aquest tema, que és un tema bastant de debat ja dins de la comunitat científica. Però realment el que fem és, nosaltres provoquem alteracions, llavors així com la tos no és el problema de quan estem refredats, sinó que és el virus que tenim dins, les plantes invasores no són el problema, sinó és un símptoma de que algú no està bé allà, no? És més que el problema en si mateix.
En tot cas, reprendrem el tema la setmana vinent, però va ser una jornada amb molt d'èxit i destacar sobretot la quantitat de canalla que va participar d'aquestes jornades, que al cap i a la fi també és el més important, conscienciar els més joves.
Sí, sí, van vindre gairebé 30 persones, agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, especialment de l'entitat organitzadora, que és el GPEC, i sí, sí, va ser molt d'èxit, i sí que l'objectiu, a banda de fer feina, és sobretot conscienciar canalla, adults, però la canalla a vegades és més fàcil perquè puges de a baix a dalt, no?
Yeah.
Llavors, ja els vas entrenant, no? Els vas adoctrinant en el medi ambient cap al futur, que és molt necessari.
Aaron, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la iniciativa a l'Ajuntament de Cunit i al GPEC i a tota la gent que hi participa, i endavant amb aquest tipus de propostes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Josep. Escolta,
per cert, és que la platja de Cunit és de sorra molt, molt fina, molt, molt fina?
Depèn del sector, però hi ha un sector on ja fa 10 anys es va fer una regeneració i allà sí que tenim una sorra més fina. A la banda més sud és una mica més pedregosa, diguéssim.
Vale. Doncs ara veuràs per què ho pregunto, és que volem concursar. Gràcies, Aaron, que vagi bé. Fins després. A reveure.
Adéu.
Precisament això és el que preguntes aquesta setmana, Judit. Quina és la vostra platja... La vostra platja preferida, no?
Sí, exactament. I preguntem aquesta setmana a les xarxes socials si preferiu platges de pedra o de sorra i amb quins colors us agraden més, si colors clars o oscurs. En el teu cas, Cano, què t'agrada més?
Jo gruixuda, ja t'ho dic ara. A mi la sorra gruixuda, que la fina es posa per allà tot arreu i és un rotllo i acaba... no es treu ni amb la dutxa i és una cosa... Bueno, jo sóc així. No sé, tu què prefereixes?
Jo també, jo fina i clarita.
Molt bé. Escolta, què posem? Què s'enduen els que participin?
Mira, qui guanyi, hi ha en joc un menú del mes per a dues persones a l'hotel gastronòmic Hotel Diego. El restaurant ofereix bon menjar casolà elaborat en productes quilòmetre zero i està especialitzat en la cuina tradicional catalana de les Terres de l'Ebre. I a més està ubicat prop d'uns dels indrets més estimats que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, que és el Parc Natural dels Ports i el Delta de l'Ebre.
Doncs
així que deixo participar.
El Far FM ho heu de posar. Vinga, fins després, Judit.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo en faria una altra, no fos cas que hi sortim amb els ulls tancats. De tan contents hem brindat esmorzant, aquest somriure es mereix un plat de tall. Per tu, per mi, pels dos, pels que no hi són, hi ha camp per córrer, no féssim tard. Però de cop el pla s'ha congelat i ens hem trobat junts despullats al taulat. Brillen llumetes quan tanques els ulls. Esquim fixes un punt. Si ens amaguem prop d'un vedat privat, més ens valdria acotar el cap. El cor se no té un seguit prou decent i a mi l'esquena saps que després se'm ressent. Em veuràs en fotos d'amics comuns. Ja hem avorrit el futur. Na, 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 na. Na, 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 na. de crèdit ens cauen damunt. No sents com si aplaudís algú. Na, 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 na.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.